Notícies Vespre, amb Elena Molist.
La llau de peticions per votar per correu ha obligat a la Junta Electoral Central a ampliar fins a demà al migdia l'horari per poder dipositar el vot. Júlia Ramon, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Elena. Els molts adellencs, de fet, estan aprofitant aquestes últimes hores per anar a dipositar el seu vot. És el cas del Carles, que també explica que ha sigut molt i molt fàcil.
Jo treballo pels matins i llavors han passat cada matí i no estava. I avui ha sigut l'últim dia que han passat i llavors m'han portat un paper per passar aquí per correus.
L'empresa ha batut rècord històric de sol·licituds de vots.
Ara que comença a arribar el cap de setmana, us portem dos plans per fer.
Per una banda, demà al vespre, l'Orquestra Simfònica del segle XXI presentarà peces de Rossini i també anirem fins al barri de Gràcia, on s'hi ha instal·lat el Nomad Market.
I finalment, el Centre Esport Sabadell ha presentat avui dos dels últims fitxatges.
Escoltarem les primeres paraules de Guillem Naranjo i Carlos Beitia com a arlequinats i ens posarem al dia amb el mercat de fitxatges.
Tot plegat ho farem amb la Rocío García a les vies de so i amb el suport i la feinada dels equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, 2 quilòmetres de trànsit lent amb aturades a l'AP7 a Mollet del Vallès en sentit nord. En canvi, a Barcelona, bàsicament a totes les carreteres importants hi ha retencions, Ronda de Dalt, Ronda Litoral, a l'entrada a la C58, una mica aturada, la capital de Catalunya. Per altra banda, també hi ha retencions a la C33 en sentit nord, a l'alçada de Montcada i Reixac.
El temps.
Aviam, el temps. Ens havien promès que baixarien les temperatures, que ja no hi hauria una onada de calor, però aquí continua fent una calor escandalosa, 27 graus, al centre de Sabadell. Lluís Mi Pérez, el nostre meteoròleg estimat de confiança. Què ens espera per les pròximes hores?
Bona tarda. Avui, sens dubte, que ja s'està sentint una mica més aquesta davallada de temperatura a gran part del país. També és cert que continua fent calor, però és que veníem de tan amunt que encara l'hem de sentir. En qualsevol cas, avui ja ens hem quedat, com a molt, en els 34-35 graus de màxima a les comarques de Ponent. El que no ha anat variant és la humitat, per tant, la sensació de calor sí que és evident i en molts indrets de Catalunya no baixem del 60-70% d'humitat, per tant, xafogó garantida. I de fet, aquesta nit ho continuarà estant, amb algun ruixat que caurà cap a les Terres de l'Ebre, sobretot ja al llarg d'aquestes últimes hores de la tarda, i cap al Pirineu Occidental al llarg d'aquesta nit, també alguna gotellada fins a la Catalunya Central. El divendres començaran força núvols, aquests núvols després es desfaran i durant la tarda de demà acabaran descarregant algunes tempestes al nord de Girona, també a les Terres de l'Ebre i demà gairebé de nit al nord de Lleida. Tempestes que la nit de divendres a dissabte afectaran gran part del país. Us seguirem a la xarxa.
Les 7 i 3 minuts, entrem en matèria. Correus ha pogut ampliar finalment el termini per votar per correu fins demà a les 2 del migdia. D'aquesta manera, l'empresa volia facilitar que aquelles persones que a mitja gestió havien canviat l'adreça on enviar els documents i així tinguessin temps per efectuar el seu dret a vot.
Segons ha confirmat el sindicat UGT, aquest matí quedaven per votar a Catalunya unes 15.000 persones, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra s'enfila fins a les 160.000. Correus ha assegurat que aquest serà l'últim marge, ja que no es pot estendre el vot més enllà, perquè aleshores hi hauria risc que en algun joc de l'Estat no arribés a temps a les meses electorals.
Júlia, Sabadell, com s'estan vivint aquestes últimes hores per votar per correu?
Doncs amb certa tranquil·litat. Molts sabadellencs han aprofitat avui dijous per acabar amb aquest tràmit. Sobre els motius per decantar-se pel vot a distància, la majoria ha explicat que és perquè diumenges ja seran fora de la ciutat, ja sigui perquè marxin de vacances o de cap de setmana.
No ho havia fet mai, però aquest any ens ha agafat en vacances i sí, és molt senzill, no hi havia cues que em pensava que sí que n'hi hauria, i res, tot perfecte.
Per què marxo? No, bueno, marxo els caps de setmana. Doncs pues bueno, ha sigut molt, molt fàcil, la veritat, no ho havia fet mai, ha sigut molt fàcil.
Perquè soy de València, però treballo aquí en Sabadell, però com vivo aquí, és molt més senzill que irme este fin de setmana a València a votar.
Bueno, jo vaig a votar ara, vaig a entregar el vot, perquè en el meu cas just ens toca que ens marxem de vacances el dia de les eleccions i doncs, igual que a mi, conec a molta gent que li ha tocat donar el vot per correu.
L'empresa ha batut un rècord de sol·licituds per votar a distància, entregant més de 2,3 milions de comunicacions, a les quals cal sumar les 328.000 que encara són a les oficines d'arreu de l'Estat.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Canviem de tema. Hi ha pares i mares que ja tenen la vista posada en el nou curs escolar, especialment si tenen fills i filles a primària, ja que aquest curs compten amb l'ajuda dels vals escolars de 100 euros de descompte per gastar en material escolar. Les llibreries i papereries de Sabadell ja ho tenen tot llest per poder bescanviar els vals i alguns pares i mares, de fet, ja ho estan aprofitant.
Sí, és una tendència que ha confirmat a Ràdio Sabadell Mario Prieto, responsable i soci de la llibreria Paes.
Sí, ha vingut molta gent. Nosaltres tenim aquí una llibreria i al costat tenim la papereria i molta gent ve a buscar, a gastar o el val sencer del nen dels 100 euros, que són dos vals de 50, o un val de 50 euros aquí i un val de 50 euros a la papereria.
Sílvia Figuerola, de la papereria Figuerola, també ha notat les compres amb el val escolar.
Sí, bastanta gent ha vingut ja. Sí, ha anat, està funcionant i la gent està molt content. Sí, n'hem canviat molts ja.
Per la seva banda, Oriol Vives, de la papereria Buró Valer, ha explicat a aquesta emissora quines són les compres que fan els pares i mares.
Bueno, aquí, en aquest cas, amb la nostra botiga només tenim material escolar, no tenim llibres, i el que compren és el que demana l'escola, sobretot, les llibretes, els bolígrafs, i després, per arribar a la xifra del val escolar, doncs, a vegades s'aprofiten per canviar-se l'estuig, o fins i tot es venen més motxilles aquest any. La gent aprofita per canviar la motxilla.
Tots tres coincideixen en afirmar que estan segurs que el setembre serà el moment on més vals es bescanviaran.
Jo crec que hi haurà molt bescanvi de vals al setembre, però sí que és veritat que ja s'ha començat a moure, però és inevitable. Al setembre la gent vindrà.
Molts pares van a última hora i aquest any amb el val escolar, que alguns ni l'han activat, no l'han rebut, doncs també anirem a última hora. Això no canvia, la gent és així. Però bueno, no passa res, estarem preparats.
Jo crec que a principi de setembre serà el boom de... Al principi, i quan comencin les escoles, també.
La previsió de les papereries i llibreries es confirma parlant amb pares i mares de la ciutat. Molts han afirmat haver rebut ja els vals escolars, però la majoria encara estan esperant per bescanviar-los.
Sí, sí que l'he rebut, els dos vals pels dos fills, i no l'he utilitzat encara, però en breu ho faré.
No, encara no l'hem rebut i encara no l'hem utilitzat. Bueno, no, ho farem en breu pel material escolar.
Doncs sí, el vam rebre, doncs farà com 15 dies o 20 dies, i per l'escola de les nens, per la part de la matrícula, doncs ja hem fet servir una part. O sigui que ens queda l'altra part fins al novembre que tenim, però la veritat és que és una ajuda que va molt bé.
Sí, l'hem rebut i l'utilitzarem de cara al setembre.
L'hem rebut, l'hem activat, però no l'hem utilitzat encara perquè no han arribat els llibres.
Cal tenir en compte que per poder bescanviar el val cal activar-lo prèviament a través de la web valescolar.cat.
I seguim parlant de canalla, perquè aquesta tarda l'alcaldessa Marta Ferrés i diferents regidors de l'Ajuntament han donat la benvinguda a la desena de nens saharauis que han vingut a passar unes vacances en pau a Sabadell.
Es tracta d'un programa en què famílies de Sabadell i d'arreu del país acullin a menors que viuen en camps de refugiats del Sàhara. Ho fan per resguardar-los de les altes temperatures que hi ha allí, on freguen els 55 graus, i oferir-los tot tipus de serveis activitats a les que no estan acostumats, com per exemple anar a la piscina o al cinema. Antònia Fargas, membre del Vallès Wilaya, l'entitat que coordina aquest projecte al Vallès Occidental, explica què fan.
I amb les famílies, doncs, bueno, entre ells ja s'han anat trobant a amb piscines, llocs de passeig, i amb l'associació, doncs, ja quedem un cop a la setmana, ens trobem a dalt de tot del Parc Catalunya a les Tirolines, que si algú es vol acostar i veure els nens saharauis, doncs estarem encantats que els veieu, perquè són els hostes de l'estiu de Sabadell.
Els nens van arribar dimarts passat de matinada i aquest dijous al matí han passat una sèrie de proves mèdiques al taulí. Segons l'hospital, les patologies més recurrents en aquests casos són alguns problemes de desnutrició, càries i paràsits intestinals. El doctor Valentí Pineda, però, qui els ha atès, explica que normalment no hi ha complicacions.
Nosaltres atenem com cada any, ja fa tot molts anys, els nens que venen en aquesta organització que es diu Vacances en Pau, i venen entre 10 o 12 nens cada any, i aprofitant que estan aquí per fer-los una revisió de salut, i també fem una oftalmo i odontologia per veure els problemes més prevalents, i en principi pues, tots estan en perfecte estat de salut.
Aquest any, però, on sí que hi ha hagut complicacions és en els visats, fet que han endarrerit les vacances en Pau.
Sí, normalment arriben a finals de juny i aquest cop han arribat a mitjans de juliol, la setmana passada, concretament. De fet, Ferrés ha lamentat aquests petits obstacles, però ha volgut destacar que ara ja són aquí i poden gaudir de 2 mesos de vacances en Pau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Un escombriaire ha patit una brutal agressió a Campoamor mentre treballava aquest dimecres al matí. Júlia, què ha passat ben bé?
Doncs tot ha començat quan un home ha cridat l'atenció a uns nens que estaven buidant les aixelles d'una paperera. Ha estat pocs minuts després quan un grup de gent ha sortit d'un habitatge i ha apallissat a l'escombriaire. Fons de l'entorn apunten que el van estomacar amb pals d'escombra i tot, i en conseqüència va haver de ser traslladat a l'hospital per taulí.
I ara què? Com quedarà això?
Doncs ara ja té l'alta mèdica, però està de baixa laboral. Paral·lelament, l'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació particular i que prendrà mesures legals per condemnar el cas.
Canviem radicalment de tema. Us ho dèiem en titulars, que us portaríem dos plans per fer aquest cap de setmana a Sabadell. Si sou d'aquells que no teniu casa a la platja i us heu de quedar aquí, no patiu. A Ràdio Sabadell us parlarem de què podeu fer aquest cap de setmana. Una de les coses és el Nomad Outlet Market, que farà parada a la ciutat durant tot aquest cap de setmana. Ahir van obrir les portes al carrer Jacint Verdaguer, al costat de la plaça del Treball, i estaran oberts fins diumenge de 10 del matí a 8:45 del vespre.
Hi ha prop de 8.000 peces de roba i complements, com bosses i ulleres, amb descomptes del 50, 60 i alguns 80%. La seva propietària, Maite Puig, subratlla que són articles de temporada i per això, diu, tenen tant d'èxit.
Són de col·leccions actuals, vull dir que no és res d'antiguitats de fa 10 anys, vull dir que trobes coses d'aquest estiu passat, vull dir que inclús hi ha coses d'aquest propi estiu.
De fet, a Sabadell ja han vingut dues vegades i el record que en tenen és molt positiu.
Tot i la calor, a la tarda tenim moltíssima gent quan ja baixa la calor i la veritat és que és molt bona, per això hem repetit.
El Nomad és un outlet que fa la volta a tot Espanya. A banda de Sabadell també han passat per Viladecans, Bilbao o Càdiz, per exemple. Però és un projecte molt recent.
Nosaltres som dues amigues que ens vam conèixer fa molts anys i llavors, post-pandèmia, vam decidir fer els nòmads. I ens fem nòmads per tot Espanya, a Oviedo, a Bilbao, a Saragossa, a Sabadell, vam fer a Viladecans.
Algunes de les marques que hi trobareu són Pepe Jeans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger o Guess.
I l'altre plan d'aquest cap de setmana que us podem proposar, bé, de fet, és demà divendres a les 10 del vespre, concert de Cloenda de la 34ª trobada de l'Orquestra Simfònica Segle XXI. Es farà a l'Escola Pia sota la batuta del mestre Jordi Mora i culminarà la trobada del conjunt liderat per aquest director i pedagog que té la virtut de reunir en un mateix curs internacional a músics veterans i joves a l'entorn d'un repertori orquestral concret.
Enguany s'ha volgut comprendre el melodisme romàntic d'arreu d'Europa que n'ha estat l'eix temàtic. Hi participen un total de 50 músics, un dels quals en Miquel Felip, que des de l'assaig mateix explica el programa a representar.
L'obertura de Rossini de l'Italiano. L'italiana in Algeri, el concert per violoncel i orquestra de Schumann i la sinfonia italiana de Mendelssohn, que són tres obres que connecten l'Europa més culta entre Alemanya i l'Itàlia.
A més, Felip destaca que en aquesta ocasió compten amb la col·laboració especial de la violoncel·lista Mariona Camats, considerada una de les millors de tot l'estat.
La Mariona Camats és una de les grans solistes del moment, és de Granollers, i amb els seus 24 anys ja té una carrera espectacular i de debò que recomano moltíssim poder-la escoltar.
Les entrades es poden adquirir a la pàgina web de l'Orquestra Segle XXI.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
El Partit Socialista respon a les declaracions de Pere Aragonès afirmant que una possible investidura de Pedro Sánchez passaria per negociar el traspàs de Rodalies i el fi del dèficit fiscal.
Ha estat el secretari dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa, qui de fet ha dit que encara no toca parlar de possibles investidures, ja que, segons ha afirmat, hi ha en joc la convivència.
La convivència no té preu. Hi ha en joc coses molt de base. La convivència no té preu. Nosaltres crec que hem donat proves de ser una formació política sempre oberta al diàleg, però ara el que hi ha en joc són coses que no tenen preu, que no tenen preu. I m'agradaria que hi hagués un posicionament contundent de la societat catalana de mobilització i concentració de vot a l'única formació política que pot frenar aquells que volen tornar a odio, a bronca, a confrontació, i volen retrocedir i derogar.
De fet, Illa ha defensat que preveu una remuntada del PSC i ha demanat, un cop més, la mobilització ciutadana.
Pues ya hay una remontada en marcha. Hay una remontada en marcha. Yo lo estoy viendo en los territorios que visito, en las reuniones que tengo, en los mensajes que recibo, en los números que manejo. Hay una remontada en marcha y el 23 de julio yo creo que algunos se van a quedar con un palmo de nariz.
Illa ha fet aquestes declaracions des de la Rambla Felip Pedrell de Tortosa en un contacte informatiu amb el cap de llista del PSC al Senat per Tarragona, Manel de la Vega.
Joan Caral, candidat al Senat d'Esquerra Republicana, ha visitat avui Sabadell acompanyat del regidor Gabriel Fernández i del diputat i exalcalde Juli Fernández.
En declaracions als mitjans, Caral ha alertat de la importància d'anar a votar aquest pròxim diumenge, afirmant que durant les últimes setmanes s'ha pogut veure què passarà si guanya la dreta i l'extrema dreta.
Perquè com l'experiència més recent de fa 4 setmanes demostra, no hi ha res consolidat. Donem per sentat una sèrie de coses que creiem que han estat aquí tota la vida i hem vist que amb els resultats electorals de fa 4 setmanes de les municipals i Espanya, les autonòmiques també, moltes coses que semblaven que ja eren irreversibles s'han absolutament capgirat.
Per la seva banda, Fernández ha assegurat que Esquerra no pactarà mai amb un partit de dretes i ha acusat altres partits de fer-ho.
Nosaltres mai pactem amb el PP, mai hem pactat amb el PP i no pactarem mai. D'altres, com el Partit dels Socialistes de Catalunya, ho fa per tal de tenir poder i ho fa, per exemple, o ho va fer per investir Mariano Rajoy com a president de l'Estat.
Per últim, Gabriel Fernández, regidor d'Esquerra a Sabadell, ha defensat que el vot independentista no es pot quedar a casa, tal com va passar per les eleccions municipals del passat mes de maig.
La llista de Sumar en Comú Podem de Barcelona compta amb un sabadellenc.
Sí, és el regidor Joan Mena, que va de número 21 a la llista. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Mena ha defensat la feina feta durant aquest últim mandat i ha apuntat que cal continuar en aquesta línia.
S'ha fet una bona feina des del govern de coalició, i ara doncs, tenim la possibilitat de continuar impulsant les mesures que s'han quedat d'alguna manera, diguéssim, a mig camí. No? Volem continuar pujant el salari mínim interprofessional, volem continuar incrementant les pensions, volem que la reforma laboral de la Yolanda Díaz, que ha aconseguit més indefinits que mai a la història de l'Estat, doncs, es continuï consolidant.
Mena confia que Sumar sigui sent clau per formar govern després de les eleccions.
I el PDeCAT vol impulsar de nou la llei de mecenatge al Congrés dels Diputats.
L'Espai Ciu ja va aprovar aquesta iniciativa legislativa a la Cambra Baixa de l'Estat. Segons ha explicat Amadeu Papiol, Sabadell, en què va de número 21 a la llista del Partit per Barcelona, aquesta llei és un dels objectius de la nova legislatura.
Des del PDeCAT Espai Ciu, en la nova legislatura, pretenem tornar a impulsar aquesta llei de mecenatge i avançar amb tot el que pugui ser el benestar per totes les entitats culturals i socials del país.
La llei es va aprovar el passat 26 d'abril després de 21 anys de vigència de l'anterior i incorporava nous estímuls fiscals i deduccions, actualitzant conceptes i superant les limitacions pressupostàries dels possibles beneficiaris.
El cap de llista del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha qualificat de xantatge el preu que Esquerra ha fixat per investir Pedro Sánchez.
El popular ha criticat que els republicans exigeixin el traspàs de Rodalies, acabar amb el dèficit fiscal o seguir negociant l'autodeterminació.
Com sempre, els partits nacionalistes el que fan és xantatge al govern d'Espanya, xantatge en aquest cas al seu soci parlamentari, el senyor Pedro Sánchez, que ja ha demostrat que està disposat a oferir tot el que calgui per mantenir el seu suport parlamentari.
Martín Blanco també ha valorat el debat de Televisió Espanyola i ha criticat textualment que Sánchez continués alimentant l'extrema dreta de Vox.
I des de la CUP també han criticat la proposta de Pere Aragonès.
El cap de llista dels anticapitalistes per Barcelona, Albert Botran, ha lamentat que les 3 condicions que va detallar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no hi consti l'aposta per l'autodeterminació.
Nosaltres pensem que fer desaparèixer d'aquest emplaçament l'autodeterminació és rebaixar el llindar del país als temps de Convergència i Unió.
Votaran també al retret d'Esquerra que s'estiguin separant de l'independentisme.
I finalment, Junts assenyala el corredor mediterrani com un dels grans greuges històrics de l'Estat cap a Catalunya.
La candidata de Junts, Míriam Nogueras, ho ha denunciat en un acte a Tarragona.
26 anys després, 6 governs després i 8 ministres després, seguim sense tenir el corredor mediterrani acabat.
En el mateix acte, el cap de llista per Tarragona, Josep Maria Cruzet, també ha lamentat que el govern espanyol vagi tard i malament, diu, amb el corredor mediterrani.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Un minut i tornem.
Hola, em dic Sergi Torres i sóc analista de finances corporatives a Banc Sabadell. Banc Sabadell m'ha permès desenvolupar-me professionalment i personalment, al costat de persones amb una enorme experiència, una actitud positiva i col·laborativa i en un entorn de confiança i bon clima. T'animo a iniciar la teva pròpia experiència al banc. Tant si ja tens experiència laboral com si no, uneix-te al nostre equip. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Esports.
Dia carregat, informativament parlant, al Centre d'Esports Sabadell. Fitxatges, presentacions, renovacions. Oriol Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Elena.
Per on comencem?
Sí, comencem per les presentacions.
Som-hi, doncs, digues.
Doncs això, que aquest migdia s'ha celebrat a les instal·lacions de l'Aeroclub Sabadell la presentació dels dos primers reforços que han arribat a aquest mercat estival. Guillem Naranjo i Carlos Beitia. El primer, que arriba procedent del Real Zaragoza, ha explicat que el Centre d'Esports ja es va interessar per ell al mercat d'hivern, però que no era possible que el conjunt aragonès el deixés marxar.
Em va trucar el meu representant i em va dir que el Sabadell estava interessat a signar-me pel Nadal. Ja em va dir el meu representant que era quasi impossible perquè el Zaragoza no em deixaria sortir perquè a part estava fent bona temporada, estava en dinàmica de primer equip, estava jugant molt bé al filial i el club ja ens ho va dir, que li havien arribat diverses propostes de primera ref, però que no estaven als seus plans que jo marxés d'allà.
Beitia, que recordem, ja va estar al Centre d'Esports la temporada de l'ascens de Marbella, arriba ara procedent del Celta B. El migcampista creu que el Sabadell es troba ara és molt superior al de fons anys.
Yo creo que está mejor que cuando yo estaba. El gimnasio, San Oleguer, yo creo que también está mejor. Pero muy contento de estar aquí, de estar de vuelta y con muchas ganas de este año.
De moment han sigut només les dues primeres presentacions. En els pròxims dies es continuaran presentant la resta de reforços de la plantilla.
Un dels que també en algun moment serà presentat serà l'última incorporació arlequinada.
Així és, perquè per qui no ho sàpiga, parlem de Pablo Monroy, que ahir a la nit es va fer oficial la seva arribada. Monroy, lateral dret, arriba procedent de la SD Logroñés, on aquesta passada temporada ha cridat l'atenció dels grans clubs després de ser una de les revelacions a la primera federació. El director esportiu del Centre d'Esports, Jaume Milà, explica com es va gestar aquest fitxatge.
Amb el Pablo vam fer el primer moviment ràpid. És veritat que David Estals ha fet una molt bona temporada allà, però també sabeu que és un jugador bastant versàtil, per tant, tot el que sigui augmentar el nivell de la plantilla ens interessava. I sí, òbviament el Pablo tenia moltes opcions, però en aquest sentit, no sé per què, però des del principi ha confiat molt en venir al Sabadell i òbviament ja estava... No es va fer abans perquè ell volia valorar també el mercat de la possibilitat d'anar a segona divisió i al final ho hem aconseguit, sí.
Monroy es converteix en la setena incorporació del Sabadell en aquest mercat. S'espera que en els pròxims dies, i potser fins i tot hores, es faci oficial d'una vegada per totes l'operació de Biel Ferrés. El seu va ser un dels primers noms que va aparèixer, però sembla que es continua endarrerint l'arribada del defensa procedent del Girona.
El que també que s'hauria de confirmar en els pròxims dies és la renovació de Raúl Baena.
La renovació del migcampista en passat perico, que va arribar al mercat d'hivern, està, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, molt a prop de produir-se. D'aquesta manera, Baena, que ha jugat 13 partits des que va arribar al gener, continuarà vestint la samarreta arlequinada un any més. Per altra banda, les renovacions d'Armando Corbalán i Alberto Fernández, també, segons ha avançat Ràdio Sabadell, estarien pràcticament descartades, i si no hi ha un canvi radical dels esdeveniments, no continuaran l'any vinent. Jaume Milà, però, no s'ha volgut mullar.
Possiblement hi hagi algun que puguem renovar. Com no hi ha res fet, prefereixo esperar a poder avançar una mica més per poder parlar de quin sí i quin no. També tenim una realitat i és que tenim bastantes fitxes sènior cobertes, i això ja ho sabeu. Per tant, òbviament, tots no continuaran.
Veurem si l'anunci de la renovació de Baena es produeix a les pròximes hores.
A tot això, Oriol, i acabem ja amb la informació del centre d'esports. El club ha fet oficial l'horari del partit de pretemporada contra l'Ibiza.
Sí, des del centre d'esports s'ha informat que el partit es disputarà el pròxim 17 d'agost a les instal·lacions de Rutxines de Royal Bert. El maig, que arrencarà a les 6 de la tarda, es disputarà, però a porta tancada i no podrà haver-hi presència de l'afició. En aquest sentit, sí que podrà assistir-hi qui vulgui al partit de la primera ronda de la Copa Catalunya contra la Fundació Tona. A través d'una publicació a les xarxes, el club va informar que l'entrada tindria un preu de 10 euros i 5 pels socis i sòcies.
Canviem radicalment d'esports. La selecció espanyola femenina tanca amb victòria la fase de grups al Mundial de Fukuoka.
Les noies de Mikioka s'han imposat a les cueres del grup B, Kazakhstan, per un clar 24-5 i segellen matemàticament la segona plaça del grup. En no quedar primeres, les espanyoles, amb 7 representants del Club Natació Sabadell a les seves files, s'hauran de jugar el bitllet pels quarts de final contra França. El partit serà dissabte a dos quarts de nou i, en cas de passar la ronda, Hongria seria el rival de les espanyoles als quarts de final. Recordem que els Estats Units, màxim favorit per penjar-se l'or, van pel costat oposat del quadre i només es veurien les cares en una hipotètica final.
I l'equip masculí, per la seva banda, afronta un partit intrascendent.
Els homes que entrena David Martín ja van certificar ahir la primera posició del grup amb la victòria davant de Montenegro per 11-7. Aquesta pròxima matinada, a dos quarts de quatre, el combinat espanyol s'enfronta amb la ventafocs del grup Sud-àfrica, on s'esperen rotacions i més protagonisme pels jugadors menys habituals. Podria ser, doncs, una opció per veure jugar el porter de l'Astralpool, Edu Lorrio.
Donem un cop d'ull a les notícies esportives més enllà de la ciutat, que avui n'hi ha forces, i comencem amb una última hora. El Barça de bàsquet acaba d'anunciar finalment la rescisió del contracte de Nikola Mirotić.
Feia setmanes que es parlava de la possibilitat que des del conjunt blaugrana rescindís el contracte del serbi. Fa uns minuts el club ha confirmat, doncs, que Mirotić ja no seguirà l'any vinent i ho atribueixen a una mesura dins el pla de viabilitat econòmica del club.
En ciclisme, recta final del Tour de França.
Després de que les últimes dues etapes la ronda francesa hagi quedat vista per sentència, el danès Jonas Vingegaard entrarà molt segurament als Camps Elisis vestit de groc i es proclamarà vencedor per segon cop. A l'etapa d'avui, Kasper Asgreen s'ha imposat a l'esprint. La dada curiosa és que el ciclista del Jumbo, Wout van Aert, no ha pres avui la sortida, ja que en les pròximes hores serà pare.
I que n'és maco, això. Aquest matí ha arrencat el Mundial de Futbol Femení.
El partit inaugural, Nova Zelanda, una de les anfitriones, ha donat la sorpresa, imposant-se per 1-0 a la noruega d'Ingrid Engen i Caroline Graham Hansen. Més tard, l'altra anfitriona, Austràlia, s'ha imposat pel mateix resultat a la República d'Irlanda, amb un gol de penal a la segona meitat. Demà serà el torn de la selecció espanyola, que debutarà a 2:15 del matí contra Costa Rica.
Victòria del Girona al primer partit de pretemporada.
El conjunt que dirigeix Mitchell es va imposar per 2-4 a Olot, amb gols de Minsu Kim, Iker Almena, Manu Vallejo i l'ex del Sabadell, Pau Víctor. Tres de les incorporacions del conjunt gironí, Daily Blin, Savinho i Pablo Torre, van tenir els seus primers minuts amb el Girona.
I tornem al Barça perquè Josep Maria Bartomeu és acusat de desviar diners del club per ús personal.
Els Mossos d'Esquadra assenyalen l'expresident blaugrana en el marc de la investigació del cas Barça Gate. Segons la policia catalana, l'expresident blaugrana utilitzava un contracte del Barça amb l'empresa Amalgama Marketing per fer pagaments aliens al club a periodistes i empresaris per al seu propi benefici.
I un altre que se'n va cap a la festa de l'Inter de Miami, en aquest cas és Andrés Iniesta.
Després de que Sergio Busquets i Jordi Alba seguissin a Leo Messi cap a l'equip de Florida, diferents mitjans han informat avui que el futbolista manxec també podria aterrar-hi. Andrés Iniesta ha jugat els últims 5 anys al Vissel Kobe japonès i va decidir a final de temporada canviar d'aires.
I el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia confirma la condemna de 4 anys de presó per Santi Mina.
El futbolista continua incomprensiblement segueix formant part del Celta de Vigo després d'abusar sexualment d'una dona a Mojácar. Mina va presentar un recurs a l'Audiència Provincial d'Almeria, però ara el TSJA ha reafirmat la condemna.
Moltes gràcies, Oriol, per aquesta feinada.
Vagi bé.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a l'antena amb els butlletins horaris i el Notícies Migdia i el Notícies Vespre i tota la informació. Però a la web seguim actius, no us ho perdeu. Si passa alguna cosa, sempre a radiosabadell.fm o al nostre Twitter, Instagram o Facebook. Dit això, que vagi molt bé i aviam si avui podem dormir una mica millor.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.